Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Tarragona, 100.6.
Sigueu benvinguts una setmana més al programa El Campanar, que elaborem des del Departament de Mitjans de Comunicació de l'Arquebisbat de Tarragona. En aquesta propera mitja hora us acompanyarem en Santi Grimau, des del control tècnic, Montse Sabater i qui us parla ara mateix, Anna Robert. Ara sí, ja som gairebé a les portes de tot un camí, tot un any, que és l'any Sant de la Misericòrdia, del que us hem parlat en repetides ocasions. Des de l'Arquebisbat de Tarragona hem creat un lloc web, és anymisericordia.arqtgn.cat, i podeu accedir tant a través d'aquest enllaç com també a través del web de l'Arquebisbat de Tarragona. És un espai que anirem actualitzant al llarg de l'any i que us permetrà cercar diferents documents, publicacions i materials d'interès, com els diferents missatges publicats, la pregària oficial, les obres de la Misericòrdia, el logotip, el cartell o bé altres materials. I en relació a aquest any, avui l'arquebisbe de Tarragona, Monsenyor Jaume Pujol, ens parla de dues dates que hem de tenir ben presents, tant el dia 8 com el 13 de desembre, i d'un símbol que es lliurarà en la mateixa celebració d'obertura a la catedral de Tarragona.
Déu vos guard. Com recordava en el meu comentari anterior, el dia 8, festa de la Immaculada Concepció, s'inicia l'any sant de la Misericòrdia. Ho fa, en coincidència, amb una gran festa de la Mare de Déu i en el 50è aniversari de la clausura del Concili Vaticà II. A Tarragona, aquest dia, hi haurà la recepció de l'any jubilar al Santuari de la Misericòrdia de Reus i el diumenge següent, dia 13, se celebrarà a la catedral l'inici amb un solemni pontifical en el decurs del qual faré lliurament d'una creu per arxiprestat, signe de la Misericòrdia de Déu, que peregrinarà per les parròquies, comunitats religioses i llocs de misericòrdia durant tot l'any jubilar. Sens dubte, aquesta creu itinerant us recordarà aquella altra que va recórrer idèntics llocs en la preparació de la Jornada Mundial de la Joventut, que es va celebrar a Madrid. De fet, dins aquest any de la Misericòrdia, se celebrarà al juliol de 2016 una nova cita d'aquest tipus, la Jornada Mundial de la Joventut, a Cracòvia, Polònia, que reunirà centenars de milers de joves a la ciutat que tant estimava Joan Pau II. En referència amb aquest fet, el Papa francès ha escrit als joves en la convocatòria de la jornada: «Sé com arribeu a apreciar la creu de les Jornades Mundials de la Joventut, regal de Sant Joan Pau II, que des de l'any 1984 acompanya totes les vostres trobades mundials. Quants canvis, quantes conversions veritables i autèntiques han sorgit en la vida de tan joves en trobar-se amb aquesta creu despullada? Potser us heu fet la pregunta: d'on ve aquesta força extraordinària de la creu? Heus aquí la resposta. La creu és el signe més eloqüent de la Misericòrdia de Déu». Fins aquí aquestes paraules del Papa francès. El Papa s'adreça als joves fent les preguntes compromeses. Tu, estimat jove, estimada jove, has sentit alguna vegada dins teu aquesta mirada d'amor infinit que, més enllà de tots els teus pecats, limitacions i fracassos, continua fiant-se de tu i mirant la teva existència amb esperança? Ets conscients del valor que tens davant Déu, que per amor t'ho ha donat tot? Com ens ensenya Sant Pau, la prova de l'amor que ens té és que Crist va morir per nosaltres quan encara érem pecadors. Entenem, però, de veritat, la força d'aquestes paraules, una altra vegada, paraules del Papa francès. L'any de la Misericòrdia és un camí que tenim per davant. Si el recorrem bé des del seu inici, fent propòsits clars i concrets de millora, el Senyor vessarà sobre nosaltres el seu perdó i amb ell ens omplirem d'una alegria profunda que podrem contagiar als altres. Adéu-siau.
És el moment ara d'escoltar l'Evangeli d'aquest diumenge, dia 6 de desembre, que és el diumenge segon del temps d'Advent. Escoltarem un fragment del capítol 3 de l'Evangelista Lluc, versets de l'1 al 6.
L'any 15è del regnat de Tiberi César, mentre Ponç Pilat era governador de Judea, Herodes, tetrarca de Galilea, Filip, el seu germà, tetrarca d'Iturea i de la regió de Traconítida, i Lisànies, tetrarca de Vilena. Durant el pontificat d'Annàs i de Caifàs, Déu va comunicar la seva paraula a Joan, el fill de Zacaries, en el desert. Joan anà per tota la regió del Jordà predicant un baptisme de conversió per al perdó dels pecats, tal com està escrit en el llibre del profeta Isaïes.
És la veu d'un que crida en el desert. Prepareu el camí del Senyor. Aplaneu les seves rutes. S'alçaran les fondalades, s'abaixaran les muntanyes i els turons. El terreny tortuós quedarà pla i el camí escabrós serà allisat. I tothom veurà la salvació de Déu.
I ara és el moment de que mossèn Joan Magí, que és el president de l'Associació Bíblica de Catalunya, ens ofereixi la seva reflexió setmanal sobre l'Evangeli que hem escoltat.
Déu vos guard, mossèn Joan Magí. El dia 6 de desembre ens trobem en el segon diumenge d'Advent. Déu, en la seva misericòrdia, ens anima a purificar-nos amb la seva paraula per a mostrar-la llum i el goig de la seva presència en nosaltres.
Ens criden a l'alegria, a fer festa de trobada amb els fills de Déu, a fer més transitables els camins de germanor, anivellant i escurçant distàncies perquè es manifesti més i millor en els nostres fets i en les nostres paraules la presència salvadora de la misericòrdia de Déu en nosaltres.
A la presència de Jesús no estem pas sols ni hem arribat tots sols. Juntament amb Jesús, la memòria ens recorda que estem envoltats d'un núvol gran de testimonis.
El papa Benet XVI ens diu, ja que tot el poble de Déu és un poble enviat, el sínode ha reiterat que la missió d'anunciar la paraula de Déu és una comesa de tots els deixebles de Jesucrist com a conseqüència del seu baptisme. Cap creient en Crist no es pot sentir aliè a aquesta responsabilitat que prové de la seva pertinença sacramental al cos de Crist. S'ha de despertar aquesta consciència en cada família, parròquia, comunitat, associació i moviment eclesial. L'Església, com a misteri de comunió, és tota ella missionera, i cadascú, en el seu estat de vida, està cridat a donar una contribució incisiva a l'anunci cristià.
Els profetes de l'Antic Testament ja ens ofereixen l'empenta generosa i misericordiosa del Senyor de l'univers per a netejar-nos i reconstruir-nos embolcallats amb el mantell de la salvació que ens ve de Déu, com ens diu la primera lectura d'avui.
El llibre de Baruc ens anima a manifestar en nosaltres la presència de Déu que tots portem, fent de les nostres virtuts els nostres vestits de festa, el mantell de la salvació que ve de Déu. I fins i tot la diadema de la glòria de l'Etern, del seu saber tractar amb delicadesa i amor tot el que ha fet i continua fent. Reunim-nos com a fills de Déu, fregitant tot allò que ens separa i ens divideix. Llavors, veurem com brilla en cadascú de nosaltres la misericòrdia que l'acompanya.
Els apòstols del Nou Testament veuen la força de la paraula en els resultats de la fe que Déu fa arribar per mitjà de tots els qui contribueixen a la causa de l'Evangeli, com ens diu la segona lectura.
Sant Pau ens diu que enriquim l'amor perquè vessi ple de coneixement i de finor d'esperit. Ens anima a ser nets, a esforçar-nos en suprimir tot allò que ens separa i impedeix els fruits de justícia salvadora que Jesucrist ens ensenya a donar, deixant que Déu es manifesti a les nostres paraules i les nostres accions que construeixen comunió. Tot això ens ho diu pregant ple de goig i pensant d'on ve la força de l'Evangeli que comuniquen tots els qui l'anuncien amb el testimoni i la paraula.
Entre ells destaquen algunes persones que van incidir de manera especial per a fer brotar el nostre goig creient. El text de l'Evangeli d'avui ens presenta com ho feia Joan Baptista.
L'evangelista Lluc ens presenta l'exemple de Joan. Enmig de les realitats humanes del territori de la Palestina, dirigides i administrades per les autoritats civils i religioses del seu temps, Joan, fill de Zacaries, invoca l'experiència del desert i la capacitat d'obrir-hi rutes i camins. Predica la necessitat de canviar la mentalitat, buscant la netedat necessària que Déu ofereix a tothom, com ja havia anunciat el profeta Isaías. Veurem la salvació de Déu anivellant totes les nostres relacions i superant tots els terrenys escabrosos.
I obrim el bloc informatiu explicant-vos que prop de 70 joves i agents de pastoral han participat en la formació sobre la interioritat organitzada per la Delegació de Joventut de l'Arquebisbat de Tarragona.
La formació ha anat a càrrec del pare David Guindolain, jesuïta del Centre d'Espiritualitat de la Cova de Manresa. El pare Guindolain ha fet una aproximació pràctica a la pedagogia de la interioritat per ajudar al creixement personal d'aquells adolescents i joves als quals s'acompanya. A través de dinàmiques en grup, músiques, testimonis, textos i diversos exercicis, els participants han aprofundit en els esglaons de la interioritat, l'espiritualitat i la fe. El formador ha destacat que per a una bona pedagogia de la interioritat és important que hi hagi una desacceleració en les nostres vides, una disminució del ritme frenètic de la nostra vida quotidiana i un impuls espiritual que s'ajusti a les necessitats de cadascú. El treball de la jornada va ajudar tant els joves com els agents de pastoral a ser més conscients de la importància de la interioritat, dels sentits, aprendre a escoltar, tocar, mirar, olorar i gustar, i del ressò interior que aquestes generen.
I Palma de Mallorca ha acollit l'acte d'obertura de l'any Ramon Llull en el 7è centenari de la seva mort. L'arquebisbe de Tarragona ha estat un dels 8 bisbes participants en aquest acte d'obertura.
Una desfilada festiva, una eucaristia solemne i un concert van donar el tret de sortida a l'any Ramon Llull. Des de la plaça Major de Palma, lloc on, segons la tradició, va néixer Ramon Llull, va partir una comitiva cap a la Basílica de Sant Francesc. Arribats a la basílica, els bisbes assistents es van dirigir al sepulcre del beat Ramon Llull, van dipositar una corona de flors i van encendre una espelma. Seguidament va tenir lloc l'eucaristia presidida pel secretari de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, Monsenyor Luis Francisco Ladaria. L'eucaristia va comptar amb la participació de més de 80 cantaires de Sant Francesc i desenes de sacerdots. Acabada la celebració, el temple es va omplir de música medieval a càrrec del mestre Jordi Savall, l'orquestra Hesperion 21 i la Capella Reial de Catalunya. Sota el títol Temps de conquestes, de diàleg i de consol, es van poder escoltar les músiques religioses i espirituals més representatives de la vida del beat Ramon Llull.
I tanquem aquest bloc informatiu explicant-vos que fa pocs dies ha mort el pare Eduard Canals i Casas, missioner claretià, que va estar durant més de 30 anys a l'Arxidiòcesi de Tarragona fent diferents tasques, entre elles al Departament de Mitjans de Comunicació de l'Arquebisbat.
El pare Eduard Canals, missioner claretià, va morir el dijous 26 de novembre a la infermeria provincial. Va néixer a Cassà de la Selva l'any 1929. Una part important de la seva vida missionera la va realitzar a la ciutat de Tarragona, on hi va residir durant 29 anys, del 1973 al 2002. Durant aquest temps va ser delegat diocesà de vida consagrada, abans delegació diocesana de vida religiosa, durant el període entre 1974 i el gener de 2005. També va ser secretari de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social i director del Full Dominical durant 20 anys, entre el 1977 i 1997. Jutge i defensor del vincle del Tribunal Metropolità de Primera i Segona Instància i teòleg, censor i promotor de justícia de la causa de beatificació de Marià Mullerat Soldevila entre els anys 2002 i 2004. Entre els anys 2005 i 2009 va ser conciliari de l'Associació Família Llum i Vida de Rocallaura. A partir del mes de juny de 2010 va ser destinat a la infermeria provincial.
Avui ens acompanyen un grup d'alumnes del Col·legi El Carme de Tarragona. Ens parlaran d'una activitat que té lloc cada any i que es farà aquest proper dia 10 de desembre, on els infants es converteixen per unes hores en sembradors d'estels per escampar la joia del Nadal en nom de tots els missioners entre els seus familiars i coneguts. Escoltem-los.
Déu vos guard, venim de l'Escola El Carme i avui amb aquests alumnes us explicarem una miqueta l'activitat dels sembradors dels tels, que serà el proper dijous, dia 10.
Bon dia, sóc la Romina, tinc 10 anys i faig 5è de primària al Col·legi El Carme de Tarragona.
Hola, jo sóc el Pablo, tinc 10 anys i també faig 5è al mateix col·legi.
Jo sóc l'Ulisses, tinc 11 anys i com els meus companys també vaig al Col·legi El Carme, però faig 6è de primària.
Tots tres anem al gym, un grup format per nens i nenes de la nostra escola.
Us explico. Gym vol dir grup d'infància missionera. Això és el que som nosaltres, petits missioners de la nostra escola.
Ens reunim els divendres, cada 15 dies, i realitzem moltes activitats. I avui hem vingut a parlar-vos d'una d'elles, Sembradors d'Estels.
Us explico en què consisteix aquesta activitat, Sembradors d'Estels. Doncs bé, és una campanya d'infància missionera de la Delegació de Missions.
La infància missionera és una institució per la qual els nens ajudem d'altres nens d'arreu del món.
Aquest any, el lema de la jornada d'infància missionera és Gràcies.
La infància missionera convida tots els nens i nenes a viure un Nadal missioner, sent sembradors d'estels. Com els missioners, els nens pregonen l'anunci nadalenc als homes i dones dels nostres carrers.
Ho fem des de l'alegria que brolla de la fe i des de la gratuïtat, perquè no demanem res a canvi. Només el somriure que ens oferiran les persones que rebin l'estel.
Aquest dia volem donar gràcies perquè Jesús neix en els nostres cors i també per l'acció dels missioners que porten la bona nova arreu del món.
Es tracta de posar a cada persona que ho accepti un petit adhesiu en forma d'estrella per compartir l'alegria nadalenca i recordar a tots la bona nova, el naixement de Jesús.
Amb aquest gest també desitgem felicitat en nom dels missioners, que per amor a Crist i a la humanitat ho deixen tot i se'n van a altres terres per portar el missatge de Jesús.
D'aquesta manera aprenem i ensenyem tant als nens com als grans que en aquesta vida es pot donar alguna cosa a canvi de res. Volem ser gratuïts. Per això, els sembradors d'estrelles no admeten donatius.
Em deixa que li regali una estrella. Bon Nadal. És una de les frases amb les que posem l'adhesiu en l'abric de les persones que trobem.
Però abans de sortir al carrer i començar a repartir els estels, anem a la catedral, on el senyor arquebisbe ens dirigeix unes paraules de benvinguda i comença un petit acte.
Aquest any, després de la munició d'entrada, farem la lectura de l'Evangeli de Lluc, Lluc, segon capítol, de l'1 al 7, on recordarem quan Josep i Maria van buscar habitatge per poder passar la nit, però ningú els va acollir.
Nosaltres imaginarem que un nen se n'adona i el rep a casa seva. El missatge que volem transmetre és que quan acollim qualsevol necessitat estem rebent a Jesús de la mateixa manera com ho fan els missioners.
I quan acabi la lectura representada de l'Evangeli, farem una acció de gràcies, on treballem el lema de la infància missionera. L'acte es tanca amb l'enviament del senyor arquebisbe.
A més de cantar cançons com la de Sembradors d'Estels,
aquest any ens ha tocat a la nostra escola organitzar l'acte de la catedral. Cada any li toca una escola diferent, entre totes les que hi participem.
I com el lema d'aquest any, com us hem dit abans, és gràcies, les ofrenes i pregàries que farem giraran entorn a aquesta paraula. Per això començaran amb ella i oferirem un símbol que faci referència al valor de la tasca dels missioners.
Els valors que hem triat són l'alegria, la pregària, la fraternitat, el servei, la gratuïtat, la confiança i l'acollida.
De cada escola sortiran dos alumnes a llegir la seva pregària i fer l'ofrena. Aquest any portaran una bota que hauran pintat, la qual anirà enganxada en un mural on hi haurà el camí que porta cap a Betlem, cap al naixement de Jesús.
Entre totes les escoles construirem aquest camí que tots seguim.
Ja fa molts anys que participem en els sembradors d'estels. És una activitat molt bonica.
Ens ho passem molt bé.
I aquest any, per a nosaltres, encara serà més especial, ja que és la nostra escola l'encarregada d'organitzar l'acte. Estem desitjant que arribi el dia per celebrar amb els altres nens de Tarragona l'arribada del Nadal.
Us desitgem bon Nadal!
I aquesta setmana el pare Pere Cardona, caputxí i delegat de vida consagrada de l'Arquebisbat de Tarragona, que, com sabeu, ens acompanya una vegada al mes en aquesta secció Punts de Vista, fa referència a una expressió que diem molt sovint: com passa el temps.
Com passa el temps? Aquesta exclamació, que tantes vegades ens surt de dintre, és fruit de l'experiència. Ens adonem que han passat coses, poc o molt, ens afecten personalment. Quan ens surt aquesta exclamació, sempre és en relació al passat. I moltes vegades l'exclamació «com passa el temps» connota un cert desencís per no haver assolit allò que volíem assolir. O bé, que ja ens hem fet grans i el temps de la vida se'ns escurça i pensem que encara tenim projectes que voldríem realitzar i ens dol el que no hem portat a terme o almenys no ho hem intentat. Però què és el temps? No és fàcil de donar una resposta. Sant Agustí va escriure en el llibre de les Confessions: què és el temps? Si ningú no m'ho pregunta, ho sé. Però si li vull explicar al qui m'ho pregunta, no ho sé. El que sí puc dir sense vacil·lar és que si res no hagués succeït, no hi hauria temps passat. I si res no succeís, no hi hauria temps futur. I que si res no existís, no hi hauria temps present. Penso que el temps en el qual ens toca viure, en el que l'anar apressadament i passar d'una cosa a l'altra sembla que siguin sinònim d'eficàcia, ens convindria fer l'esforç de viure el present. És a dir, fer el que estic fent ara i fer-ho bé, posant-hi els cinc sentits, com popularment es diu. Cada cosa té el seu moment. Tot té el seu moment. Sota el cel hi ha un temps per a cada cosa, diu el llibre de l'Eclesiastès. Hi ha, però, uns temps que ens venen imposats i que acabem caient-hi a les seves propostes. Imposats? Per qui? Propostes? Quines? No ho sabria ben bé dir, però ara que ja s'acosta Nadal, poso un exemple que pot respondre a ambdues preguntes. A mi em desagrada que uns grans magatzems o un comerç, d'allà on sigui, em digui: aquí ja és Nadal, quan encara apenes ha començat el temps d'Advent. O que a finals d'octubre vegis i sentis que la gent diu: guaita, ja posen els llums de Nadal. O bé que es parli de la Setmana Santa com un període de vacances curtes, que la importació del Halloween vagi arraconant tots sants i els fidels difunts. I podríem seguir amb d'altres exemples. Amb els temps que hem qualificat d'imposats, es van introduint costums que poc o gens tenen a veure amb la nostra manera de ser i amb la cultura cristiana popular de casa nostra. Davant d'aquesta evidència, tenim un camí per requalificar el temps. És viure els temps litúrgics assaborint el seu contingut i omplir-lo de bones obres. Què és, doncs, el temps? No seré jo qui pugui respondre millor que Sant Agustí. Déu en guardi. Però sí puc dir que el temps sempre és important i decisiu. Ens cal estar a l'aguait per no distreure'ns en coses secundàries i no estar atents a allò que és important. Que no sapiguem entreveure els moments oportuns del qual la vida n'és tan rica. Cal tenir voluntat de ser perseverants en la pregària.
Fem ara un cop d'ull a l'agenda. Quins actes hi ha per aquesta propera setmana, Montse?
Doncs comencem el diumenge 6 de desembre amb el recés d'Advent a Falset, sobre el tema La mostra més gran de la misericòrdia del Pare, a càrrec del diaca Miquel Marimón. Tindrà lloc a la parròquia de Santa Maria de Falset a les 6 de la tarda i organitza l'arxiprestat del Priorat. Passem al dimarts 8 de desembre amb les vespres solemnes del Santuari de Misericòrdia de Reus, presidides pel senyor arquebisbe, monsenyor Jaume Pujol, amb motiu de l'any sant de la Misericòrdia. Tindrà lloc al Santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia de Reus a les 6 de la tarda. I per últim, el divendres 11 de desembre, amb el concert solidari dels 50 anys de Càritas Diocesana. Les actuacions aniran a càrrec del Lluís Guitarra i Carmen Sara i Canta la teva fe. L'aportació és voluntària. Els beneficis obtinguts es destinaran als programes socials de Càritas. tindrà lloc al Teatre Metropol de Tarragona a 8:15 PM i organitza Càritas Diocesana de Tarragona.
Perfecte, doncs en prenem nota i també els podreu consultar tots aquests actes a la secció de l'agenda al web de l'Arquebisbat de Tarragona. Us recordem l'adreça, preneu nota, www.arqtgn.cat. Donem la benvinguda a mossèn Ricard Cabré amb el seu espai Qui tingui oïdes, que escolti.
Déu vos guard, mossèn Ricard Cabré.
Déu vos guard.
Mossèn, sabem que pels vols de Sant Jordi d'aquest any li van publicar un llibre de Salms d'avui. Què pretenia aquest llibre?
Mira, la majoria de cristians coneixen els Salms de la Bíblia, una col·lecció de 150 pregàries del poble de Déu, totes de l'Antic Testament.
Tots coneixem algun salm de la Bíblia. I els salms d'avui van en aquesta mateixa línia?
En bona part, sí. El nostre món se sent assetjat i malmenat per un sistema que imposa la llei i que ofega les aspiracions més nobles i més solidàries de la humanitat. Són moltes les persones que gemen avui sota un jou insuportable, que es tradueix en impotència, fam, misèria, revolta de tota mena i clamen al Déu de l'univers demanant a crits que s'apiadi de la nostra humanitat, que acceleri l'arribada del seu regne i que es creï una globalització fraterna i esperançada.
Ens en podríeu deixar tastar un tros?
En realitat, serà això un petit tast. Per exemple, el Salm 48. Senyor, quin món tan estrany el nostre. No tots els salms van pel mateix camí, però tots pretenen emergir del cor de l'home d'avui. Escoltareu les estrofes 6, 7 i 9.
Els diaris parlen de guerres, odis i venjances, de finances que es concentren i de misèria que s'eixampla. Hi hem plantat pals i els hem cobert de filferrades i hem aixecat fronteres entre nacions i pobles, i fins i tot entre nosaltres. I ens hem fet la guitza tant com hem pogut per veure qui podria omplir més aviat la senalla. I ens veiem perduts en un món estrany i ens mirem amb recel, com si no fóssim fills d'un mateix pare. El pa que mengem té gust de discòrdia i el vi que posem a la taula té tota l'esplor de la raspa, espremuda i petjada. Fem nostre, Senyor, l'angoixa dels homes i el plor de l'infant que no encaixa les lletres i la llàgrima esquiva del vell que tremola i el dolor secret de la dona humiliada, la solitud del malalt, la marginació del minusvàlid, la rialla inconscient del subnormal i la font de tristor del captaire.
I ha arribat l'hora de posar punt i final al programa d'avui. Recordeu que podeu tornar a escoltar o descarregar-vos a qualsevol programa del Campanar entrant al web de l'Arquebisbat de Tarragona. Els trobareu tots a la secció de la ràdio. Ens acomiadem fins la setmana vinent i us deixem escoltant un dels darrers temes del grup Sopa de Cabra. Es diu Cercles. Gràcies per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent amb més contingut. Que vagi molt bé.
Ningú sap d'on venen ni allà on van. El mar arrossega un nou vaixell a port. L'horitzó s'acosta, el pot salvar. Pots passar pel món plorant. Pots fer un pas cap endavant. Res no és mai per sempre, es pot canviar. Dins del cercle constant, les vides que vindran seran el fruit dels dies que se'n van. Gira el cercle constant, el cicle que l'amor va renovant. Cors són plens d'estels que escapen. Sovint l'amor i l'odi són germans. Com
com un crit record.